D'aquí a tres dies arrenca aquesta campanya electoral per les eleccions del dia 23 de juliol. Aquests dies han estat molt marcats des d'un punt de vista polític per l'entrada de Vox en diverses institucions o governs autonòmics a partir de pactes amb el Partit Popular. Ara us explicàvem a l'informatiu que Alberto Núñez Feijóo deia ahir que entenia que era normal que Vox entrés en institucions o en governs on era necessari fer-hi un acord per poder-hi desencallar aquestes presidències institucionals o que hi pogués haver-hi governs, en aquest cas alternatius, en tots els casos, els del Partit Socialista. Ahir Ursula von der Leyen era a Madrid a reunir amb Pedro Sánchez, que estrena la presidència de torn de la Unió Europea, i von der Leyen feia una crida, deia ella, fermesa a Europa per frenar l'avenç d'aquesta extrema dreta. Ara repassarem alguns casos que aquests dies n'hem estat parlant, del que ha passat, per exemple, amb l'arribada d'un membre d'un partit d'ultradreta a l'alcaldia d'un municipi de més de 9.000 habitants, el que ha passat amb les eleccions a Grècia, el que va passar a Suècia, el que ha passat aquests dies, per exemple, a França, on recordareu l'augment que hi ha hagut meteòric de Le Pen, elecció rere elecció, tothom dubta què pot acabar passant quan acabi l'actual mandat de Macron, Itàlia, el pols d'Hongria amb la Unió Europea. Han estat molts els elements que s'han anat posant damunt de la taula darrerament i que venen a plantejar una idea de fons, que és que Europa s'està dretitzant els darrers anys. Avui teníem ganes de parlar-ne de tot plegat. Per fer-nos acompanya la Carme Colomina, que és investigadora especialitzada en Unió Europea, en desinformació i en política global del CIDOB. Senyora Colomina, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què li està passant a Europa?
Bé, no és que li estigui passant res de nou aquests últims dies. Estem en un procés, clarament, que aviat farà un quart de segle. De fet, el farà 25 anys, ben aviat, que el partit de Jörg Haider, la FPÖ a Àustria, per primera vegada va arribar a una coalició de govern. Era la primera vegada que l'extrema dreta arribava en coalició a un govern europeu i va haver tota una reacció a Brussel·les, fins i tot de càstig, per dir-ho així, diplomàtic, no? 6 mesos de distància per evidenciar als austríacs que aquesta no era una opció que es podia normalitzar des d'Europa. I des d'aleshores ha estat una gran bola de neu que ha anat arrossegant-se i ha anat fent-se gran a la majoria de països de la Unió Europea. Poc després d'allò va venir per primera vegada Jean-Marie Le Pen arribant a la segona fase d'unes presidencials franceses, recordem-ho, no? I en aquell moment, fins i tot, Jacques Chirac, que era l'altre contendent, es va negar a fer un debat públic cara a cara amb ell. I d'aquí tot ha anat evolucionant fins a uns nivells de normalització de l'extrema dreta. L'extrema dreta és gairebé, en molts països, una força mainstream més. Està donant suport o participant de coalicions de govern a més d'una desena de països a la Unió Europea, i si veiem els últims resultats electorals que hi ha hagut en els últims mesos, no? A Finlàndia també entrant al govern, a Suècia donant suport al govern, tenim a Giorgia Meloni, que a més és la presidenta del grup de conservadors i reformistes al Parlament Europeu, el cap de govern d'un dels grans països de la Unió Europea, per no parlar, com ja bé dèieu en la vostra entrada, de la situació a Hongria i a Polònia, on hi ha realment un retrocés molt important en drets socials, no?
Fixa't que el repàs que ara ens estava fent, no? Ens deia, tot això va començar ara fa 25 anys, no? On pot tenir la percepció que potser la derrota de la socialdemocràcia l'hem estat coent a un foc molt lent, una mica com les granotes, no? Que es diu que es posen a l'aigua i els vas escalfant i no se n'adonen fins que és tard. I potser fent aquesta retrospectiva del que li ha passat a Europa, potser és això, no? És a dir, ara s'està posant les mans al cap per un procés que a poc s'ha anat coent i s'ha anat larvant en molts països europeus.
Sí, perquè suposo que també ha coincidit en uns anys de moltes crisis continuades, no? I el que hi ha també és, és un fracàs compartit a l'hora de donar respostes a aquestes crisis, perquè el que s'ha anat imposant a molts llocs és la retòrica fàcil, no?, d'assenyalar culpable, sigui del que sigui la crisi, perquè veiem també com evoluciona el mateix programa i la mateixa retòrica d'aquestes forces d'extrema dreta. Només cal veure, per exemple, clarament, l'evolució que fa la mateixa Marine Le Pen a França, no? El 2014 es va presentar a les eleccions europees dient que anaven a destruir la Unió Europea des de dins, i el 2019 ja no demanava la destrucció de la Unió Europea, el que demanava era prendre el control de la institució, no?
D'alguna manera, amb Vox ha passat una cosa semblant, no? És a dir, estem parlant d'un partit que enarbola la bandera de l'antiautonomisme, no? I de l'estat de les autonomies com una qüestió que no té cap sentit, i ara, en canvi, malda per aconseguir presidències de parlaments autonòmics.
Sí, perquè al final són unes forces que el que volen, o del que fan bandera, diguem, és de la sobirania, del control de la presa de decisions, no? I aquesta és l'evolució darrere que hem vist també en moltes d'aquestes forces.
Tenen, a més, la capacitat, perquè això està passant en molts països europeus, que estan tenint la capacitat de gestionar una part important del missatge públic, fins i tot en situacions que són molt greus. Jo estava pensant, per exemple, aquesta setmana hem estat explicant el que ha estat passant a França, no? des de fa uns quants dies, a partir de la mort d'aquest noi de 17 anys a mans d'un policia, i les situacions d'aldarulls diversos que s'hi han acabat produint a França. Només en aquests darrers dies, l'extrema dreta, per exemple, ha sigut capaç de recollir més d'un milió d'euros per posar a disposició de la família del policia que va disparar, no? És a dir, ha sigut una capitalització molt ràpida la que ha aconseguit a aquesta extrema dreta francesa en qüestió de molt poques jornades.
Sí, perquè el que tenen és l'habilitat, diguem-ho així, no?, d'aparèixer en aquestes situacions de crisi. I tant és si el daltabaix és polític, és econòmic, és securitari, no? Sempre acaba desembolcant aquesta crisi en l'expressió d'un malestar que reactiva cíclicament, i que aquestes forces apareixen com les que s'ofereixen a buscar solucions, no? És el discurs de la llei, de l'ordre, de la protecció de la llei i de l'ordre, no? També en el cas que parlàveu ara precisament de França, no? L'ideari aquest de la família, dels valors tradicionals, és com una necessitat de donar certeses en allò conegut, en un moment on està clar que la societat, que està exposada a tantes crisis, se sent molt vulnerable, no? Perquè no sap gestionar l'acceleració dels canvis que vivim, perquè són canvis canvis demogràfics, canvis tecnològics, no? Canvis del mercat laboral, són molts canvis en els que estem sotmesos, que van a la velocitat que moltes vegades fan que la gent se senti, doncs, desprotegida, i aquestes forces el que han aconseguit és realment travar un discurs que dona una certa seguretat, entre totes les cometes possibles, no?, a aquest electorat, no? I durant molt de temps les forces tradicionals tampoc han sabut relacionar-se amb això, perquè hi ha hagut com una tendència durant anys també a culpar el votant, que el votant al final el que feia era reaccionar a unes pors. I en canvi, per una banda es culpava el votant, però per una altra es comprava cert ideari d'aquestes forces polítiques. I si no, veiem quina evolució ha fet la política migratòria a la Unió Europea, no? I ara jo crec que s'estan recollint els fruits generalitzats d'aquest desconcert.
Clar, és a dir, primer la política tradicional ha comprat part dels arguments d'aquesta extrema dreta per després cristal·litzar en els acords que estem veient aquests darrers anys de govern, entrades en coalicions en diversos països cada vegada que hi ha eleccions, no? Jo aquests dies al programa que hem anat parlant dèiem, hi ha una tendència molt clara a Europa darrerament, que és que cada cop que es posa les urnes en un país l'extrema dreta puja i la dreta tradicional ja no té massa manies en pactar i per manar, no?
Aquesta jo crec que és l'última evolució de totes, no? Hi ha un politòleg, Casmude, que és com el gran expert en l'estudi de l'extrema dreta, que ell diu que vivim un procés de radicalització de la dreta radical. i fins i tot també de radicalització de la dreta conservadora, no? Que el que ha anat evolucionant en aquests últims anys no és tant aquestes forces de dreta més extrema o més radical, sinó la dreta clàssica, la democràcia cristiana en alguns casos, que és la que ha anat trobant els seus espais d'entesa amb aquesta altra dreta radical. I aquí jo crec que és on entra clarament com a exemple el cas d'Itàlia. Hem vist com ha canviat, per exemple, la relació amb Forza Italia, el partit que crea Berlusconi, ara que va morir Berlusconi, hem fet també una mica de revisió d'aquesta evolució, no? La primera vegada que Berlusconi arriba al govern a Itàlia es considera un problema greu a la Unió Europea una altra vegada, no? Una certa incomoditat que un personatge doncs tan desllenguat, no?, amb aquesta retòrica, que arribés al govern a Itàlia. I, en canvi, si ho compares al que passa anys després, es converteix a Forza Italia i a Berlusconi com la garantia de confiança una mica en aquesta coalició que acaba portant a Giorgia Meloni al govern a Itàlia, no? I aquí sí que hi ha una evolució. Qui ha canviat és el PP en aquest sentit, i encara ho estem veient més en aquests últims temps, perquè en aquests moments Manfred Weber, que és qui presideix el Partit Popular Europeu, diguem, és dels qui està més predisposat a buscar acords, si cal, a la dreta del PP. I això també genera certa tensió dins mateix de la família política. Ho hem vist en aquesta legislatura mateix, una tensió que ha acabat forçant fins i tot que el Fidesz de Viktor Orbán acabés deixant el PPE.
Clar. Passa que aquesta és una situació molt complicada, perquè al final és veritat que hi ha dos grans països europeus, com són Espanya i França, que cal veure què és el que acaba passant. Aquí les eleccions són el pròxim dia 23 de juliol, i caldrà veure si a partir d'aquestes eleccions hi ha un acord entre el Partit Popular i Vox perquè hi hagi un nou govern. Per tant, això d'alguna manera podria marcar el que passa amb la extrema dreta aquí al sud d'Europa. I hi ha també el cas de França, no?, que Macron està en el tram final del seu mandat actual. La pujada del Front Nacional doncs va ser la que va ser, no?, Marine Le Pen arribant a la situació actual que té aquesta norantena de diputats a l'Assemblea Francesa, però sembla una mica els dos últims grans bastions, no?, perquè al final a Itàlia ja hi és Meloni, ara hi ha hagut eleccions a Grècia i no un ni dos, fins a tres forces de l'ultradreta han acabat traient representació, encara que siguin petites i testimonials, no?, però han acabat entrant també al Parlament grec. No sé si d'alguna manera Europa se la juga en aquestes eleccions del dia 23 i amb el que pugui passar a França quan arribin també les seves generals.
Sí, és veritat que a França hi va haver eleccions ara el 2022, no?, també en presidència europea, precisament, no?, sí, sí, en el semestre que presidia Emmanuel Macron la Unió Europea. El que és significatiu fins ara és que França, Alemanya i Bèlgica, jo crec que eren els últims països de la Unió Europea que encara aplicaven aquest cordó sanitari, els pactes amb l'extrema dreta, no?, que s'han superat a tot arreu, o que alguns països ja ni se l'han plantejat tan sols. I, en canvi, a Alemanya hem vist com per primera vegada, també fa pocs dies, l'alternativa per a Alemanya ha arribat a la seva primera alcaldia. I això també és un abans i un després a Alemanya, que fins ara havia mantingut Alternativa per Alemanya també fora de la gestió, no?, de les institucions. A França és veritat que Macron va tornar a guanyar, però és que ja no és una excepció que Marine Le Pen passi a la segona volta de les presidencials.
Ara és fins a quin punt competeix, no? És a dir, el que acaba fixant-se un, no?, en el cas de Marine Le Pen, és fins a quin punt realment té opcions en la segona volta, que al final, fins ara, la segona volta a França sempre es veia com la manera d'aturar-ho, i així ha sigut, no?, fins ara, l'arribada de Marine Le Pen, però l'última vegada va ser molt justa, ja.
Sí, perquè el problema que té això és que acaba convertint a Emmanuel Macron també com el candidat de l'única alternativa possible, no? El candidat del mal menor, en certa manera, que és una mica que se'l vota els qui creuen i els qui volen aturar Marine Le Pen. I això tampoc no... també genera dubtes al final, no?, sobre la força de veritat que té Macron al davant, perquè l'han votat, però l'han votat sobretot per aturar l'altre, i llavors tampoc és la situació ideal en aquest cas. Hem de veure què passa. És veritat que Espanya és un dels grans països de la Unió Europea, i per tant hi ha a Brussel·les i en general hi ha molts ulls posats sobre aquestes eleccions del 23 de juliol, i des del meu punt de vista també perquè hem de pensar que hi ha eleccions europees el 9 de juny del 2024 i s'ha de llegir una mica també en aquest espai de precampanya electoral que ja es va configurant a nivell europeu. Hem de veure ja com totes les grans famílies polítiques fan els seus propis càlculs, no? de què pot passar d'aquí un any quan arribin les eleccions europees, i naturalment doncs, els seus rèdits també es compten a partir d'allà on són influents en els diferents estats membres.
I perquè Europa, no? Com pot haver canviat la fotografia europea? És a dir, si s'acabés confirmant l'entrada de Vox al govern espanyol a partir del dia 23 i a l'espera del que pugui acabar passant a França quan els toqui tornant a les urnes, quin canvi de fotografia, no? L'Europa que durant anys es va vantar d'haver sigut capaç de plantar-li cara al feixisme, que s'acabi trobant en un mapa polític on l'extrema dreta estigui, si no en tots, en pràcticament tots els parlaments europeus i en molts dels governs europeus.
Totalment. I, de fet, jo crec que aquest canvi ja va passar el 2019. Hem de pensar que aquesta legislatura que acabarà ben aviat és la primera legislatura en la història del Parlament Europeu que les dues grans famílies, no?, els socialdemòcrates i el Partit Popular Europeu, que són les dues grans famílies tradicionals que han consensuat els avenços de la Unió Europea per primera vegada en la seva història, en la història de l'Eurocambra, juntes no sumaven el 50% més 1 de la cambra, perquè fins aleshores, posant-se d'acord els dos grans grups de la cambra, s'havien pogut aprovar qualsevol cosa que interessés, no?, aquesta gran coalició central de la política europea. I això canvia el 2019. Per primera vegada, Junts ja no tenen la majoria, i ja venim d'una legislatura que, com reconeixen el mateix Parlament Europeu, ha estat una de les legislatures més polítiques que s'ha viscut a la Unió Europea, en el sentit de que han calgut moltes negociacions, han calgut moltes geometries variables, ampliar coalicions, no?, buscar noves aliances. I això és una tendència que tot fa pensar que es consolida, no? Perquè, a veure, tots els escenaris polítics als Estats membres s'han anat fragmentant, i al final el que acaba passant a nivell europeu també és una mica la translació del que ja passa a nivell dels Estats membres. Per tant, hi ha un auge d'aquestes forces més radicals, hi ha més fragmentació del panorama dels parlaments nacionals, i acaba passant exactament el mateix a nivell europeu, i és la tendència una mica que es va dibuixant també de cara a aquestes europees de 2024.
Segurament n'hem parlat molt, no?, de com l'extrema dreta o els partits de la dreta més extrema han tingut la capacitat, sovint a partir de les campanyes de desinformació, les fake news, etc., no?, de guanyar terreny. Aquesta ha de ser ara la preocupació principal europea en relació amb l'extrema dreta, o a partir del moment en què ja està dins de les institucions no és tant una qüestió de preocupar-se de les campanyes de desinformació, que no dic oblidar-se'n, eh? Però no sé si és tant qüestió de preocupar-se de les campanyes de desinformació d'aquesta dreta més extrema, o és una qüestió més que els partits polítics tradicionals siguin capaços de donar respostes alternatives als plantejaments que puguin estar fent des de l'extrema dreta que puguin estar fent des de moltes institucions l'extrema dreta?
Bé, una cosa no treu l'altra. Jo crec que s'haurien de preocupar per les dues coses, no? Perquè la desinformació realment no és només un fenomen de l'extrema dreta, és una realitat, i és una realitat a tots els nivells, no? Com afecta, i no és que afecti en favor, diguem, de votar determinades forces polítiques, és també un fenomen que afecta, per exemple, la credibilitat o la confiança en les institucions. Per tant, pel mateix sistema està, diguem, qüestionat també per moltes d'aquestes campanyes de desinformació que a vegades busquen alimentar o donar suport a unes forces polítiques concretes, i d'altres vegades senzillament el que busquen és crear un, portar una mica de caos o crear desconfiança. Per tant, no és només pensar que tot allò que és desinformació forma part de campanyes de suport o del ideari de l'extrema dreta, sinó que el que hi ha és una erosió del sistema democràtic, no? En general, i per això és un problema social i polític que va més enllà d'unes forces polítiques determinades. Ara bé, és veritat que també s'ha vist, no, en els últims anys com aquestes forces polítiques han estat molt hàbils en la utilització, per exemple, de les xarxes socials, en la utilització de les campanyes, com hi ha una coordinació fins i tot de missatges que va molt més enllà del panorama estatal o del panorama fins i tot europeu. I això es va veure clarament, per exemple, en la insurrecció que viu Brasil després de la victòria de Lula da Silva. El missatge de que les urnes havien estat manipulades comença precisament en un podcast de l'entorn de Steve Bannon als Estats Units, no? I com aquests missatges es retroalimenten. I també veiem aquesta capacitat transatlàntica de fer passar determinats missatges, de passar determinades agendes, i això és el que facilita l'extrema dreta, que faciliten les xarxes socials, no? I és com una paradoxa, perquè estem parlant d'un panorama polític fragmentat, estem parlant d'unes forces polítiques que han crescut molt, cadascuna d'elles donant resposta, per dir-ho així, als desafiaments que són locals, no? Perquè el que fan és una mica respondre a les pors, per dir-ho d'alguna manera, no, que afecten a diferents països, no? I poden ser diferents, i les pors que pot identificar Vox no tenen per què ser les mateixes que tenen els veritables finlandesos, no? O que responen als veritables finlandesos, i alhora, malgrat aquesta fragmentació, tenen una capacitat de coordinació, d'aprenentatge, d'estratègies, no? Entre aquestes forces, que fa que estiguin també més vinculades o més relacionades o que es puguin seguir més de prop les unes a les altres.
I que deixin de ser, per tant, fenòmens locals, no? Tot sovint, i que puguin aprofitar-se també d'aquest paraigües europeu.
Sí, sí, no? Hi ha aquesta paradoxa, que responen a fenòmens locals amb uns idearis que van molt més enllà, no? Que són molt compartits, i amb unes estratègies, sobretot a nivell mediàtic, que són transversals totalment.
La Carme Colomines, investigadora sènior especialitzada en la Unió Europea, en desinformació i en política global del CIDOB. Aquest matí li havíem demanat que ens acompanyés una estona per parlar del que està passant amb l'auge de l'extrema dreta europea. Un plaer escoltar-la, com sempre, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi